Bon dia, són les 8, arrenquem el matí. A Ràdio Estel ho fem amb 14 graus a la ciutat de Barcelona. Girona en tenen 11, a Tarragona 14, 10 a Lleida, 11 a Terrassa, 0 graus a Viella. Atenció aquest matí, que les pluges aniran guanyant terreny. Ja està plovent cap al sud i cap al Pirineu de Lleida i ho acabarà fent en qualsevol punt del país. A prop de la costa farà vent i a tot arreu les temperatures se'n van cap avall. Ens espera, per tant, un dia rúfol. Ara us en donarem tots els detalls. Avui és dimecres, 20 d'abril.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Dia que arrenca amb tres protagonistes. La primera serà Diana Riba, que és l'eurodiputada d'Esquerra, que des d'ahir a la tarda també és vicepresidenta de la Comissió del Parlament Europeu que investigarà l'espionatge a polítics europeus amb Pegasus. Això l'inclou a ella, a la resta dels espiats pel Catalan Gates i a d'altres polítics, periodistes i activistes. En aquesta comissió d'investigació, per cert, hi ha també Carles Puigdemont, o l'exministre socialista i ara eurodiputat del PSOE, Juan Antonio López Aguilar, o el mateix exministre de l'Interior del PP en ple procés, Juan Ignacio Zoido. El Catalan Gate fa trontollar les relacions entre el govern català i l'espanyol. Ara us ho explicarem. A la fràgil taula de diàleg, mal armada i castigada, se li esquerda una pota, segurament una altra, algú pensarà. Esquerra no vol llançar la bandera del diàleg, deia Junqueras. Ahir el Parlament Europeu estava al costat d'un Puigdemont que advertia que res podia seguir igual, unitat en la imatge, no tanta unitat en el discurs. Al mig, el govern espanyol, que assegura que la ferida es pot recosir i que ell no té res a veure amb Pegasus. Una altra vegada estiba la corda del diàleg a risc, cada vegada més delicat, que s'acabi trencant. Ni uns ni altres ens ho podem permetre. Un altre dels noms destacats de la jornada és el d'Alfonso Fernández Mañueco, el nou president de Castella i Lleó, que no va tenir a prop el nou president del PP, Alberto Núñez Feijó, en la seva investidura. No és que Feijó no estigui amb Mañueco, sinó que la fotografia ahir li era incòmoda. Ara per ara no queda bé fer-te una foto amb Vox, que està a prop, si les enquestes diuen que li retalles distàncies al PSOE gràcies a un teòric centrisme. Per això, a les fotos de Mañueco amb Vox no hi era Feijó, però sí que hi eren Rajoy o Isabel Díaz Ayuso. Són les coses de la política quan la demoscòpia s'imposa i la necessitat apreta. El PSOE també recorre un cert malestar perquè la mateixa demoscòpia li està dient que l'Espanya buidada, Vox omple les urnes. Tradicionalment, diguem que la democràcia a l'extrema dreta no li prova. I finalment, Catherine Kimball és la jutgessa dels Estats Units que ha decidit suspendre l'obligació de dur mascareta al transport públic. Una recomanació que allà sortia del Centre de Control de Malalties, que és el seu referent en gestió de la pandèmia. Segur que us sona. La justícia ha esmenat la plana decisions polítiques preses sobre certeses científiques. Mira que n'hi ha poques, eh? Doncs alguna d'aquestes poques encara la justícia té ganes de dir-hi la seva. En aquest cas, està molt a prop de molta gent en un espai tancat i reduït, es multiplica la possibilitat de contagi. Això és una evidència científica que ja hem après tot. Avui, que portar la mascareta en interiors deixa de ser obligatori a casa nostra després de 2 anys... És bo recordar que la pandèmia ens deixa 2 coses per mi molt importants. Experiència científica i prova empírica. La decisió d'aquesta jutgessa no té en compte cap d'elles. La retirada de la mascareta en interiors que avui estrenem a Espanya no és una obligació. Ens han obligat a dur-la durant 2 anys, però ara ningú ens obliga a treure-la. Qui no s'hi senti còmode, fora, si hi ha distància i ventilació. Qui en aquestes condicions prefereix deixar-se-la, doncs perfecte, endavant. Però en llocs concorreguts i tancats, mascareta obligatòria i per convicció. És en aquests espais on s'ha demostrat de sobres que la mascareta funciona. Va, que posem el dia en solfa i comencem, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, per conèixer els detalls d'aquesta previsió meteorològica per aquest dimecres, que no ens enganyem, acabarà sent un dia lleig. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada amb pluges que afecten ara mateix molts punts a les comarques de Lleida, comarques del sud de Tarragona, i al llarg d'aquest matí aquestes precipitacions seran cada vegada més importants en aquest sector de Catalunya i serà sobretot a partir de mig matí migdia que arribaran a la Catalunya interior i a la tarda a la resta de Catalunya. Per tant, avui hem d'agafar el paraigua perquè serà ben necessari sobretot a partir de migdia i especialment avui a les comarques del sud del país on es poden acumular quantitats importants de precipitació per la tarda, pluges a tot Catalunya, cota de neu al voltant de 1.300 metres al vessant nord del Pirineu, al voltant dels 1.800 a la resta de la serralada. Temperatures que baixen respecte a dies anteriors i també es reforça el vent del nord a la Costa Brava, el vent de Gregal a la Costa Central i el mestral a les comarques del sud, un vent que farà que la sensació de fred sigui encara una mica més marcada. Demà les precipitacions seran generals a tot Catalunya, especialment al matí i fins a primeres hores de la tarda.
Gràcies, Jordi. Anem a aquesta hora cap al RAC per saber com se circula a les carreteres del país. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora parlem ja d'un dimecres amb congestió als trams habituals de l'àrea metropolitana, sobretot per les rondes. Hi ha aturades en els dos sentits de la marxa, sobretot en sentit Llobregat, parlem de 7 quilòmetres des de Santa Coloma fins al tram de Vallcarga per la Ronda de Dalt, també uns 7 quilòmetres des del Nus del Besòs fins al Moll de la Fusta per la Ronda Litoral, i en sentit Besòs trams de 2-3 quilòmetres tant a la zona franca com també a l'altura de Pedralbes. Per la C31 també un quilòmetre i mig ja amb aturades per entrar cap a Glòries, i les vies que porten cap a Barcelona, l'autovia 2 i la B23, que també porten retencions habituals d'uns 10 quilòmetres fins a l'altura de Sant Joan d'Espí i Esplugues. A la C58 hi ha més congestió ara per sortir de Barcelona, són uns 6 quilòmetres de lentitud i aturades fins a l'altura de Ripollet, i també el tram de Barberà, la B30 i la B7, que porten retencions de 2-3 quilòmetres en cada sentit de la marxa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, Armand, moltes gràcies. Passen 6 minuts i mig al punt de les 8 i aquests són els titulars d'aquest dimecres. El govern espanyol deixa en suspens les relacions amb el govern espanyol fins que es comprometi a investigar qui hi ha darrere de l'espionatge massiu a l'independentisme i al seu entorn amb el programa Pegasus. La suspensió afecta tant la taula de diàleg com la comissió bilateral Estat-Generalitat. I el govern espanyol assegura que Espanya no espia ningú de manera il·legal, però no dona informació sobre si el CNI hauria contractat Pegasus per qüestions de seguretat nacional. L'executiu de Sánchez sosté que les relacions amb Catalunya es reprendran i que ja han donat mostres de voler unes relacions normalitzades amb la Generalitat. El Parlament Europeu investigarà durant un any l'ús il·legal del programa Pegasus en països de la Unió Europea per investigar polítics, periodistes i activistes. L'independentisme català portarà als tribunals la investigació del Catalan Gate a tots els països europeus on s'ha espiat algú: Espanya, França, Alemanya, Bèlgica, Suïssa i Luxemburg. Des d'avui, l'ús de la mascareta en interior ja no és obligatori a Espanya. 700 dies després, només les haurem de portar sí o sí al transport públic, als centres sanitaris, les residències de gent gran i les farmàcies. Als llocs de treball serà cada empresa qui ho decideixi. I per primera vegada aquest any, avui el preu de la llum baixa dels 100 euros al megawatt hora de mitjana. El pagarem a 84 euros i l'hora més barata serà entre les 4 i les 5 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de 3 persones a Lloret de Mar, a la Selva. Les primeres hipòtesis apunten que seria un crim masclista en què un home hauria matat la dona i la filla i després s'hauria suïcidat. Si es confirma, serien la 5a i 6a víctimes de violència masclista a Catalunya aquest any. En esport, Joan Laporta acusa gairebé 15.000 socis de fer un mal ús del seu abonament i de revendre entrades als aficionats de l'Eintracht de Frankfurt que van omplir el Camp Nou en el partit d'Europa League d'ara fa una setmana. Segons el Barça, uns 7.000 abonats van facilitar l'entrada d'aficionats alemanys i 7.500 socis més van comprar entrades per la web i després les van revendre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Acabem de dibuixar el dia amb alguns titulars dels diaris d'avui. Artur Mas demana una resposta unitària de tot l'independentisme El cas d'espionatge. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. L'expresident de la Generalitat lamenta en una carta al diari Ara que fins ara sempre s'ha respost davant de cada agressió amb més desunió. Per això opina que aquesta és una bona oportunitat de demostrar que l'independentisme és capaç d'alliberar-se de les motxilles ideològiques i planejar una resposta compacta, comuna i compartida.
Les pimes espanyoles tenen més de 100.000 llocs vacants sense cobrir, tot i l'elevada taxa d'atur.
La patronal Cepime explica que un 70% d'aquestes places es concentren en empreses de menys de 200 treballadors i una de les causes principals és la falta de formació que obliga els empresaris a buscar mà d'obra a l'estranger. Ho detalla Jaume Masdeu a La Vanguardia.
I el Port de Barcelona acollirà un centre de formació professional sobre logística.
Es dirà Institut de Logística i obrirà portes al curs que ve en una ubicació provisional a l'espera que l'any 2025 es traslladi al seu lloc definitiu, que serà els magatzems del MOI de Sant Bertran. El centre té previst oferir 330 places de formació professional sobre diferents branques de logística. Ho trobem a la majoria de diaris.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Ara us ho avançàvem, des d'avui ja no és obligatori dur la mascareta en espais interiors després de 700 dies. Aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat retirar la mesura que es va aprovar el 20 de maig del 2020 durant el primer estat d'alarma. La retirada de la mascareta té, però, algunes poques excepcions. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Ja no caldrà fer servir mascareta en espais interiors, exceptuant el transport públic, els centres sanitaris, les residències de gent gran i les farmàcies. Pel que fa a la feina, no estaran obligatòries, com a norma general, però la decisió final dependrà dels serveis de prevenció de riscos laborals de cada empresa. La recomanació dels tècnics del Consell Interterritorial de Salut és que la mascareta se segueixi portant quan no es pugui mantenir una distància d'un metre i mig amb la resta de companys.
Els qui, evidentment, avui també es poden treure la mascareta són els alumnes de batxillerat i els professors. Ahir ja ho van fer, ja van fer classe sense mascareta, per tant, a primària i a l'ESO, tot i que força alumnes no s'atreveixen a fer el pas a escoles com la de Sant Josep de Gràcia, de Barcelona. Veuen que molts alumnes tenen por o vergonya de fer aquest pas. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Alumnes i professors es tornen a veure les cares després de més d'un any i mig portant la mascareta a les aules. De fet, molts d'ells han reconegut que quasi s'havien oblidat de com eren físicament alguns companys i professors. Tot i això, molts dels estudiants segueixen portant la mascareta, sobretot els més grans, a partir dels últims cursos de primària i la secundària. Els professors ho atribueixen a la por al contagi, però sobretot a la vergonya de treure's la mascareta i veure's les cares. Una part més emocional que els docents recomanen treballar amb els alumnes perquè sàpiguen com gestionar aquests sentiments en aquesta nova etapa cap a la normalitat.
Gràcies, Sílvia. Més coses. La confiança entre el govern espanyol i el govern català s'esquerda i queda molt tocada per l'espionatge massiu a independentistes i el seu entorn amb el programa Pegasus. El govern deixa en suspens les relacions amb l'executiu espanyol fins que l'Estat no es comprometi a investigar qui hi ha darrere del Catalan Gate, però el govern espanyol està convençut que podran reconduir la situació i restablir la bona sintonia. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Fons a la Moncloa creuen que hi ha marge per calmar les aigües. Apunten que treballaran per restablir la confiança i reconduir la tensió que s'ha produït arran del Catalan Gate. La mínima relació que mantenien fins ara els dos executius està tocada i pràcticament enfonsada perquè el govern català desconfia de l'Estat. Pensa que és el responsable de l'espionatge polític que han patit. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, posa dues condicions per arribar a bon port: que el govern espanyol iniciï una investigació independent i que faciliti que el Congrés investigui els fets.
Fins que aquests elements no es donguin, no es podran recuperar unes relacions polítiques normalitzades amb l'Estat en els termes que havíem tingut fins a que es van fer públics aquests fets. Sense cap mena de dubte, espiar de forma il·legal a l'adversari, a l'oponent polític, ens allunya molt de la resolució del conflicte polític amb l'Estat.
El govern ja ha posat el cas en mans de l'Agència Catalana de Ciberseguretat i dels Mossos perquè indaguin sobre qui hi ha al darrere de l'espionatge a polítics i personalitats de la societat civil catalana relacionades amb el moviment independentista.
Gràcies, Judit. Mentre l'independentisme insisteix que l'espionatge és una trama orquestrada per part de l'Estat, des del govern espanyol ho neguen rotundament. En aquest sentit, la portaveu Isabel Rodríguez ha defensat que l'executiu col·laborarà amb la justícia si els tribunals ho requereixen.
No es una información nueva, el gobierno no tiene nada que ocultar, Este es un Estado y un país democrático y de derecho donde respetamos los derechos y las libertades individuales y donde la justicia hace también su trabajo en relación a los mismos.
Tot plegat coincideix quan el Parlament Europeu ha activat una comissió d'investigació per determinar si alguns països que han utilitzat el programa espia Pegasus han infringit la legislació europea utilitzant l'eina contra periodistes, advocats i polítics. Ho fan especialment amb la mirada posada sobre Hongria i Polònia.
Una comissió en què tindrà un pes específic aquest CatalanGate. L'eurodiputada d'Esquerra, Diana Riba, una de les espiades, en serà la vicepresidenta. En aquesta comissió de més d'una trentena d'eurodiputats també hi són Carles Puigdemont, l'exministre d'Interior Popular Juan Ignacio Zoido o l'exministre socialista de Justícia Juan Fernando López Aguilar.
D'aquí a 15 minuts, Diana, arriba en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Paral·lelament, l'independentisme portarà el CatalanGate als tribunals d'Espanya, França, Alemanya, Bèlgica, Suïssa i Luxemburg. Aquest dimarts, des de la seu del Parlament Europeu de Brussel·les, Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP han mostrat una imatge d'unitat per demanar conjuntament a les institucions europees que investiguin què hi ha darrere d'aquest espionatge en Pegasus.
L'expresident Carles Puigdemont i l'exvicepresident Oriol Junqueras, juntament amb la presidenta de l'ANC, Elisenda Pelusier, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, i el diputat de la CUP, Carles Riera, han anunciat que presentaran querelles en 5 països europeus on el software d'espionatge Pegasus es va fer servir contra l'independentisme i el seu entorn, segons la investigació de Citizen Lab.
Ens dirigim a la Comissió Europea i instem a la presidenta von der Leyen i al comissari de Justícia Didier Reynders que actuïn urgentment i que facin que Espanya reti comptes.
Aquest ús il·legal i sense control s'ha de combatre perquè posa en perill els drets fonamentals de tota la ciutadania.
Responsabilitzem, doncs, plenament l'Estat espanyol d'aquest atemptat a la democràcia.
Per part de les entitats independentistes, l'Assemblea Nacional i Òmnium, Elisenda Pelusier i Xavier Antich, creuen que l'Estat persegueix la dissidència política i social. Ho ha explicat Pelusier al Tot anirà bé, de Ràdio Estel.
No ho vull normalitzar de cap de les maneres, perquè no és normal. És il·legal i és una vulneració flagrant de drets humans contra els ciutadans de Catalunya. Aquests programaris d'NCO els ven només estats. Per tant, és un estat que l'ha comprat. I jo dubto que hi hagi un estat al món que li interessi punxar a la senyora Sonia Ortí o al senyor Arià Vallei.
Passen 2:15 del matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia que viatjarà a Kiev per reunir-se amb el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, els propers dies.
La visita coincidirà amb la reobertura de l'ambaixada espanyola al país i l'anunci ha arribat el mateix dia que l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat que Kiev sigui la ciutat convidada de la Mercè 2023.
Tot plegat quan aquest dimarts tant el Kremlin com Kiev han anunciat que s'han intensificat els atacs al Donbass i Moscou ha donat un ultimàtum per evacuar els ciutadans retinguts a la planta metal·lúrgica de Mariúpol, on Ucraïna assegura que hi ha més d'un miler de refugiats.
Moscou assegura que l'exèrcit rus ha obert 3 corredors humanitaris perquè les tropes ucraïneses que es rendeixin puguin abandonar la ciutat. Segons la televisió estatal russa, almenys 120 persones els han fet servir per abandonar la planta metal·lúrgica.
Avui, per primera vegada des que va començar aquest any 2022, el preu de la llum caurà per sota dels 100 euros al megawatt hora. Concretament, el preu de mitjana en el mercat majorista serà de prop de 85 euros al megawatt hora.
Si ho comparem amb dimecres de la setmana passada, el preu de la llum avui serà un 62% més baix. De fet, l'últim cop que el preu de la llum va estar per sota dels 100 euros al megawatt hora va ser el 27 de desembre, quan es va fixar en els 96 euros. Per trobar un preu tan baix com el d'avui, ens hauríem de remuntar fins al mes de juliol del 2021.
Per cert, que el Fons Monetari Internacional ha rebaixat un punt el creixement del PIB espanyol d'aquest any i el deixa al 4,8%. Malgrat aquesta rebaixa, el PIB espanyol creixerà 2 punts aquest 2022 i farà que sigui el que augmenti més de tota l'eurozona.
Es tracta de la primera projecció que fa l'organisme des que va començar la guerra a Ucraïna. Amb tot plegat, situa la inflació espanyola en el 5,3% i preveu que caigui fins l'1,3% de cara a l'any vinent. També calcula que l'Estat espanyol tancarà aquest any amb una taxa d'atur de més del 13%, una xifra que també millorarà de cara al 2023.
Barcelona tindrà una aplicació pública per demanar un taxi després de l'estiu. L'objectiu serà reduir els 300 milions de quilòmetres anuals que els taxistes estan fent ara mateix sense portar ningú el cotxe.
L'Institut Metropolità del Taxi i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han desenvolupat aquesta iniciativa pionera que imita el gest de petició amb alçada al carrer. Aquest sistema, que tindrà el nom de PicMe, busca que tots els taxis ofereixin un servei digitalitzat, ja que a hores d'ara la meitat del sector no està adherit a cap aplicació o emissora. Tot i així, el sistema no permetrà fer pagaments a través de l'aplicació.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de tres persones a Lloret de Mar. A la Selva, les primeres hipòtesis apunten que seria un crim masclista, en què un home hauria matat la dona i la filla i després s'hauria suïcidat.
Segons fonts properes al cas, ha estat un fill de la dona qui ha llançat la veu d'alerta avisant que intentava contactar amb la seva mare, però no ho aconseguia. Els cossos de les dones els han localitzat a dins de la casa, amb signes evidents de violència, i els Mossos investiguen si un ganivet i una destral situats al lloc dels fets podrien ser les armes del crim. Si es confirma la hipòtesi, ja serien 6 les dones assassinades aquest any a Catalunya per violència masclista.
I l'Audiència de Girona demana 13 anys i mig de presó per un home acusat de violar una amiga seva tornant de festa a Sant Feliu de Guíxols l'abril del 2019.
Segons les acusacions, la noia va anar a dormir a casa de l'agressor després d'una nit de festa en una discoteca a Platja d'Aro. La víctima ha explicat al judici que quan es va ficar al llit per dormir de matinada, el processat la va atacar un primer cop sense arribar-la a violar, però al matí ho va aconseguir. L'acusat, per contra, assegura que va mantenir relacions sexuals voluntàries. L'home està acusat de 2 delictes d'agressió sexual amb accés carnal.
I la fiscalia demana fins a 33 anys de presó per 3 homes acusats d'agredir 3 taxistes de Salou i 4 Mossos d'Esquadra el juliol del 2018.
Segons l'escrit d'acusació, els encausats van començar una baralla perquè volien saltar-se la cua d'una parada de taxis d'una zona d'oci d'aquesta ciutat. En veure-ho, el primer taxista els va parar dels peus i aleshores el van agredir fins a deixar-lo inconscient i en situació de risc vital. Els homes també van agredir 2 taxistes més que ajudaven el seu company i 4 agents de Mossos que van participar en la seva persecució i detenció.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
A més coses d'aquest dimecres, ens fixem ara en la premsa digital i comarcal. La justícia bloqueja tots els comptes bancaris del comissionista Alberto Luceño pel cas de les mascaretes a l'Ajuntament de Madrid.
El bloqueig és total per abonaments, càrrecs i disposicions de fons i insta CaixaBank a informar del seu saldo per a poder fer front dels danys econòmics presumptament ocasionats per Luceño. Aquest embargament afecta 3 comptes corrents, un d'ells de l'empresa Takamaka Invest SL, de la qual Luceño és apoderat, i a 5 targetes bancàries, 2 targetes Visa Or, 2 Visa Negocis i una de dèbit. Ho publica el Nacional.
I Tesla obliga els seus treballadors a dormir a terra en la seva fàbrica per no aturar la producció a Xangai.
L'empresa els ha regalat un sac de dormir i una màrfega perquè dormin a terra. També ha habilitat zones perquè els treballadors es dutxin, s'entretinguin i mengin a la fàbrica, tot per no aturar la producció. A més, també hauran de fer-se un test diari durant les 3 primeres jornades, s'hauran de realitzar controls de temperatura i rentar-se les mans 4 vegades al dia. Tot això els suposarà una paga diària de 400 yuans, uns 58 euros aproximadament. Ho podem llegir al Nació Digital.
Atenció als usuaris de Rodalies, perquè a partir de dissabte i durant aproximadament un any, Adif i Renfe comencen les obres que afectaran de manera significativa l'entorn de Barcelona.
A la pràctica hi haurà menys trens per poder avançar amb les obres, però per compensar-ho, Renfe ja ha assegurat que doblarà els trens on seran més llargs per aconseguir transportar així més passatgers a cada comboi per garantir el bon funcionament del servei. Renfe ha llançat una campanya amb panells informatius, campanyes publicitàries i un dispositiu de 38 persones i 10 agents de seguretat, amb l'objectiu que els usuaris s'assabentin a temps dels canvis i sàpiguen on adreçar-se per fer el seu recorregut.
De fet, ha sigut el govern espanyol qui ha donat els primers detalls de com afectaran aquestes obres als usuaris, i atenció, perquè no són poques.
Hi haurà menys trens a les hores punta a l'R1, la línia del Maresme, però també a mig matí i als caps de setmana. Pel que fa a l'R4, la línia que connecta el Vallès, el Penedès i el Baix Llobregat amb Barcelona, els més afectats seran els usuaris de Martorell, que tindran la meitat de trens, i els de tram de Molins de Rei i Hospitalet, on també reduiran els trens. Està previst que les obres durin un any i tenen un cost de 471 milions d'euros. Per cert, que els nous horaris ja es poden consultar a la web de Renfe Renfe i Rodalies.
Més dosis de paciència, per tant, per aquests usuaris de Renfe. Pluges intenses i fortes onades avui poden colpejar l'Ebre.
Protecció Civil preveu pluges intenses amb tempesta, especialment al Baix Ebre i al Montsià. S'hi poden arribar a acumular més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, que podran ascendir a 100 litres per metre quadrat fins a la matinada del dijous. A més, també s'esperen onades que poden arribar a superar els 2,5 metres d'alçada. Ho destaca el Més Digital.
Un ciclista ha quedat ferit crític després que l'atropellés un camió a la C-13 a Lleida.
Els fets han passat durant el vespre d'aquest dimarts. El ciclista d'entre 50 i 60 anys ha estat evacuat en un helicòpter a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Ho trobem al diari Segre.
I el Fons Monetari Internacional rebaixa també la perspectiva de creixement d'Andorra fins al 4,5% el 2022.
Les xifres del país l'any passat eren del 8,9%. La caiguda del creixement d'Andorra la comparteixen la majoria de països a causa de la guerra a Ucraïna. Ho podem llegir al periòdic d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
La directiva del Barça acusa gairebé 15.000 socis de fer un mal ús del seu abonament i de revendre les entrades als aficionats de l'Eintracht de Frankfurt, que van omplir el Camp Nou en el partit d'Europa League de fa ara tot just una setmana. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Segons les explicacions que ha donat la directiva, calculen que uns 7.000 abonats van facilitar l'entrada d'aficionats alemanys i uns 7.500 socis més van comprar entrades per la web i després les van revendre. La compareixença que ha fet aquest dimarts per donar explicacions al president Joan Laporta ha valorat l'opció d'establir per a la temporada que ve un percentatge mínim d'assistència per mantenir la condició d'abonat i penalitzar així els socis que no utilitzen i alliberen el seu seient al Camp Nou. La directiva s'escuda en que els estatuts de l'entitat ho permeten. En tot cas, sobre la situació viscuda dijous passat, la Junta ha insistit en que el club no és el culpable, però sí que n'és el màxim responsable i per això prendre mesures per evitar que es torni a repetir a una invasió d'aficionats contraris a les grades.
Una d'aquestes mesures passa per establir una entrada nominativa en els partits europeus o considerats del risc, com per exemple el Clàssic contra el Real Madrid. La prova pilot d'aquest sistema es farà divendres en el partit de Champions femenina entre el Barça i el Wolfsburg.
A més, Laporta ha explicat que paral·lelament el club treballa per trobar un sistema que eviti que les entrades arribin a pàgines de rebenta. La rebenta generalitzada també va ser un dels agreujants en la situació del partit d'Europa League de dijous. Sobre el partit de l'equip femení contra el Wolfsburg, el Barça posarà a la venda 6.000 entrades després que el club alemany només n'hagi sol·licitat 300, ara fa 15 dies. En només 24 hores, els seguidors blauranes es van esgotar les gairebé 80.000 localitats que es van posar a la venda.
En futbol masculí, aquesta nit ha començat una nova jornada de primera divisió. La derrota del Betis davant de l'Elx deixa el Barça més a prop de consolidar-se en places de Lliga de Campions.
Els andalusos més pendents de la final de Copa que juguen aquest dissabte que d'una altra cosa han perdut el seu estadi 0-1 i queden cinquens a la classificació a 3 punts del Barça, que té dos partits menys. Per tant, si es veuran, es guanyen demà la Reial Societat i diumenge el Rayo Vallecano, 9 punts els separaran de la cinquena plaça, que ja no dona accés a la Champions. Els altres partits disputats aquests dimarts han sigut el Mallorca 2 a la Besú, el Villarreal 2 València 0, i avui a 2:15 de la nit juga el líder, el Real Madrid, al camp de l'Osasuna, i una victòria costarà encara més l'equip d'Ancelotti al títol de Lliga. També s'enfrontaran avui Atlético de Madrid, Granada i Celta Getafe.
En bàsquet, el Barça s'emporta el primer partit dels quarts de final de l'Eurolliga contra el Bayern de Munic 77-67.
Bona arrencada dels blaugranes, que gràcies a un bon partit defensiu posen l'1-0 davant l'equip alemany, que va dominar de l'inici de l'enfrontament, però que va anar de més a menys. La bona actuació dels blaugranes d'Ante Exu, Brandon Davis i el jove Jokubaitis deixen l'equip de Saras més a prop de la Final Four de Belgrat. Avui torna a jugar dijous, un altre cop al Palau, i si guanyen ja només els faltarà vèncer un partit més per assegurar-se en lloc a les finals europees. Qui no ha estat tan encertat ha estat el Joventut de Badalona, que ha quedat fora de l'Eurocup als vuitens de final, després de perdre a casa davant l'Ulm alemany 73-79.
En tenis, avui entra en joc el torneig Compte de Godó, l'espanyol Carlos Alcaraz i el grec Stefanos Tsitsipas, número 5 del món.
Alcaraz, número 11 del rànquing ATP i actual campió del Masters 1000 de Miami, s'enfrontarà aquest matí a les 10 al coreà Kwon per un lloc als vuitens de final. Pel que fa a Tsitsipas, jugarà contra el bielorrus Ivashka, que va eliminar ahir a l'espanyol Pedro Martínez en 2 sets. Avui tornarà a jugar el valencià Carlos Tabernet, que s'enfrontarà a Félix Ogel i a Sim, número 9 del món, després de guanyar ahir Stefan Korda.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Hi ha música per arribar al punt de 8:45. El dia com avui de fa 2 anys, en ple confinament per la Covid-19, Celtas Cortos va fer aquesta versió del seu clàssic 20 d'abril amb Amaral, Fito i Filipaldi, Rosalén, Sidoní o Emma Clan, entre d'altres.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45, avui és dimecres, és 20 d'abril, avui farem tertúlia amb l'Eva Pomares, amb l'Enric Sierra i amb el Dani Guillem, a partir de les 9 per analitzar el que ens porta aquest dia, amb dos grans titulars, aquesta retirada de la mascareta en interiors, de la seva obligació, evidentment, qui la vulgui seguir portant per allò que cregui o perquè per motius laborals, per exemple, en el seu lloc de feina ho hagi de seguir fent d'aquesta manera, portant la mascareta. Després de 700 dies, 700, la mascareta deixa de ser obligatòria en interiors a tot Espanya. Avui, evidentment, en parlarem. I també d'aquest Catalan Gate, d'aquest espionatge massiu d'independentistes i del seu entorn, que han portat el govern català a suspendre o a deixar en suspens les relacions tal i com estaven fins aquest moment amb el govern espanyol, a l'espera d'un gest, d'un moviment per part de l'executiu central, que nega tenir-hi res a veure, però d'aquí s'espera que faci alguna cosa per investigar què pot haver passat perquè algú estigui darrere d'aquest espionatge massiu de més de 60 persones entrant directament a controlar tots i cadascun dels aspectes de la seva vida amb aquest programa tan i tan invasiu als telèfons mòbils. D'això en volem parlar amb Diana Riba, que és eurodiputada d'Esquerra i que des d'ahir a la tarda no només és una de les persones investigades en Pegasus, espiades en Pegasus, sinó que és la vicepresidenta de la Comissió del Parlament Europeu, que justament es dedicarà a investigar l'espionatge a polítics europeus en Pegasus, no només polítics, evidentment, també activistes i també a periodistes. Aquest Catalan Gate l'inclou a ella. La investigació del Parlament Europeu inclou el Catalan Gate i, per tant, també hi podran dir la seva la resta de persones que hi han participat i que s'hi veuen afectades. En aquesta comissió d'investigació hi és Diana Riba, hi ha Carles Puigdemont, hi és també l'exministre socialista i ara eurodiputat del PSOE, Juan Antonio López Aguilar, i atenció, l'exministre d'Interior del Partit Popular en ple procés. És a dir, qui estava al capdavant del Ministeri de l'Interior quan Pegasus estava investigant a independentistes. Estic parlant de Juan Antonio Zoido. El Catalan Gate fa trontollar les relacions entre el govern català i el govern espanyol. La taula de diàleg, que ja era fràgil, que semblava mal armada i castigada, ara veu com té una pota esquerdada. Potser una altra pota esquerdada, hi haurà algú que pugui pensar. Esquerra diu que no vol llançar la bandera del diàleg. Ahir així ho esgrimia Oriol Junqueras al Parlament Europeu. Estava assegut al costat d'un Carles Puigdemont que advertia que res podia seguir igual. Per tant, unitat en la imatge, desunió en el discurs. Al mig, el govern espanyol, que assegura que la ferida es pot recosir i que ells no tenen res a veure amb Pegasus. En definitiva, una altra vegada s'està tibant la corda del diàleg, a risc, cada vegada més delicat, que aquesta corda es pugui acabar trencant. Ni els uns ni els altres, és evident, ens ho podem permetre, però la qüestió ara ja va més enllà de Catalunya o d'Espanya. Ahir s'hi va posar el Parlament Europeu. Què pot aconseguir el Parlament Europeu amb aquesta investigació? Pot ser efectiva aquesta comissió d'investigació al Parlament Europeu? Què ha de fer Europa amb Pegasus? Ara en parlem amb la vicepresidenta d'aquesta comissió, que és Diana Riba. Abans, avui és dimecres i aquests són els titulars més destacats del dia. A El govern deixa en suspens les relacions amb el govern espanyol fins que es comprometi a investigar qui hi ha darrere de l'espionatge massiu a independentistes i el seu entorn. Amb aquest programa Pegasus, la suspensió afecta tant la taula de diàleg com la comissió bilateral Estat-Generalitat. El govern espanyol assegura que Espanya no espia ningú de manera il·legal, però no dona informació sobre si el CNI hauria contractat Pegasus per qüestions de seguretat nacional. L'executiu de Sánchez sosté que les relacions amb Catalunya reprendran i que ja han donat mostres de voler ser qui manté una relació normalitzada amb la Generalitat. El Parlament Europeu investigarà durant un any l'ús il·legal del programa Pegasus en països de la Unió Europea per investigar polítics, periodistes i activistes. L'independentisme català portarà als tribunals la investigació del CatalanGate a tots els països europeus on s'ha espiat algú: Espanya, França, Alemanya, Bèlgica, Suïssa i Luxemburg. L'altre titular destacat del dia d'avui: deixa de ser obligatori l'ús de la mascareta en interiors a Espanya. 700 dies després només les haurem de portar sí o sí al transport públic, als centres sanitaris, a les residències de gent gran i les farmàcies. Als llocs de treball serà cada empresa qui ho decideixi. Per primera vegada aquest any, avui el preu de la llum baixa dels 100 euros al megawatt hora. De mitjana el pagarem a 85 euros i l'hora més barata serà entre les 4 i les 5 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de 3 persones a Lloret de Mar, a la Selva. Les primeres hipòtesis apunten que es tractaria d'un crim masclista en què un home hauria matat la dona i una filla seva i després s'hauria suïcidat. Si es confirma, serien la 5a i la 6a víctimes de violència masclista a Catalunya aquest any. En esport, Joan Laporta acusa gairebé 15.000 socis del Barça de fer un mal ús del seu abonament i de revendre entrades als aficionats de l'Eintracht de Frankfurt, que van omplir el Camp Nou al partit d'Europa League d'ara fa una setmana. Segons el Barça, uns 7.000 abonats van facilitar l'entrada d'aficionats alemanys i 7.500 socis més primer van comprar entrades per la web i després les van revendre. Per tancar els titulars d'aquesta hora, com sempre, el temps i el trànsit. D'entrada, coneguem la previsió meteorològica per aquest dimecres. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. La pluja ja és present a les comarques de Ponent, sobretot comarques de Lleida, també comarques del Pirineu més occidental i comarques de Tarragona. Precipitacions que al llarg del matí guanyaran terreny de Ponent cap a Llevant i a partir de migdia poden afectar ja qualsevol comarca de Catalunya i ser generals de cara a la tarda. Localment amb intensitat, especialment a les comarques del sud i alguns punts de la costa, on bufarà vent de gregal, també bufarà la tramuntana a la costa brava, així com el mestral a les Terres de l'Ebre. Això farà aquest vent del nord que avui baixin les temperatures respecte a dies anteriors. La cota de neu al Pirineu estarà situada al voltant dels 1.800 metres, però al vessant nord del Pirineu al voltant dels 1.300 metres i també al voltant d'aquesta altura cap a les comarques del sud de Catalunya. Per tant, doncs, una tarda passada per aigua a tot el país, tinguem el paraigua ben a prop. Demà, doncs, al matí amb pluges que seran pràcticament generals i també de cara a la tarda, tot i que a la tarda començarien ja a obrir moltes clarianes i a poc anirien desapareixent aquestes precipitacions de les comarques del nord. Encara podria haver-hi algun ruixat cap al sud, demà les temperatures més baixes i el vent que es reforçarà, per tant, la sensació de fred serà més marcada. Temporal marítim, tant avui com demà, al llarg de tota la costa catalana.
Gràcies, Jordi. Actualitzem ara la situació a les carreteres catalanes. Tornem cap al RAC. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora seguim parlant d'un dimecres amb congestió en aquests punts habituals de l'àrea metropolitana. Ara les vies del Baix Llobregat porten retencions de fins a 10 quilòmetres per l'autovia 2 entre Pallejà i Cornellà i també 5 quilòmetres per la B23 a l'altura de Sant Feliu i també 3 quilòmetres més a l'altura d'Esplugues d'entrada per la Diagonal. A la C58 també retencions d'uns 3 quilòmetres des de Montcada, tant en sentit Terrassa com en sentit Barcelona, i les rondes també porten congestió de fins a 8 quilòmetres en sentit Llobregat per la Ronda Dalt, des de Santa Coloma fins a Vallcarca, i també 7 quilòmetres per la Litoral, des del Nus del Besòs fins al Moll de la Fusta. També acabem a l'altura de Barberà, on l'AP7 porta uns 3-4 quilòmetres amb retencions en cada sentit de la marxa. Això tot és el RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Passant pràcticament 9 minuts del punt de 8:45 del matí. Fem una pausa per la publicitat i en tornar. Diana Ribeiro, diputada d'Esquerra i vicepresidenta de la Comissió del Parlament Europeu, qui investigarà l'espionatge a polítics, activistes i periodistes amb Pegasus, en directe aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Des del 23 d'abril fins al febrer de 2023, les actuacions que Adif i Renfe executaran en diferents punts de la xarxa de Rodalies de Catalunya obligaran a reconfigurar el servei de les línies R4, R8 i R1. Adif i Renfe han dissenyat la millor oferta per facilitar la mobilitat de la ciutadania durant el període d'obres. Consulta tota la informació a rodaliesdecatalunya.cat, renfe.com, adif.es, telèfon 941 0041 o a les estacions.
Serra d'Or et proposa per aquest Sant Jordi tota la veritat sobre la llegenda de Sant Jordi segons el cavall. El cavall de Sant Jordi sap coses de com va anar la llegenda que ningú no ens havia explicat mai. Un conte pels més petits d'Enric Gomà amb dibuixos de Jordi Sunyer i Amb l'aigua al coll, una nova aventura divertida i misteriosa dels bessons Roc i Bruna. Una història de Xavier Castanyer amb dibuixos d'Òscar Julve. Aquest Sant Jordi regala Serra d'Or.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Aquesta és la història de la Maria i la Rosa. Es trobaven soles i tristes. Un dia els van parlar de la sala de gent gran de l'església i els va canviar la vida. Ara són com germanes, s'ho passen bé, s'ajuden i s'acompanyen.
Per elles, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a Portantos Punès.
Al matí a Ràdio Estel i a les xarxes. Busca'ns com a Al matí Estel a Twitter i Instagram i escolta, mira i interactua amb l'actualitat. I en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Les primeres revelacions sobre els suposat ús del programari de vigilància Pegasus contra periodistes, contra polítics, contra diplomàtics, advocats, empresaris, entre d'altres, el Parlament Europeu ha posat en marxa una comissió d'investigació per tal de determinar si l'ús d'aquest programa de Pegasus ha infringit la legislació de la Unió Europea i els drets fonamentals. Ja fa un temps que el Parlament Europeu, el debat sobre aquest programa, sobre Pegasus, està damunt de la taula. Ahir va coincidir amb la denúncia d'aquest espionatge massiu, conegut com a Catalangate, on almenys 65 líders independentistes catalans o de la societat civil organitzada a Catalunya o de l'entorn familiar i pròxim, aquests líders polítics o socials haurien estat espiats amb aquest programari. Entre les persones a qui Pegasus va arribar al telèfon mòbil o a l'ordinador. Hi ha l'eurodiputada d'Esquerra Republicana al Parlament Europeu, Diana Riba, que des d'ahir, a més, és la vicepresidenta d'aquesta comissió d'investigació. Senyora Riba, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Gràcies per acompanyar-nos avui al matí. Quan apareix aquesta llista amb aquesta seixantena llarga de persones a les quals Pegasus va entrar als seus dispositius electrònics i veu el seu nom, li sorprèn?
La veritat és que sempre hem sabut, no?, des de fa molts anys, i especialment, deixeu-me el meu cas principal, no?, de la meva família, saber que estem darrere d'un estat que és capaç de tot, perquè nosaltres ja hem passat per la presó amb el meu marit i hem vist com companys i companyes, tenen judicis llarguíssims i tot plegat. Per tant, no ens sorprèn que l'estat espanyol segueixi utilitzant qualsevol de les eines que té al seu abast per seguir amb aquesta, no?, repressió o aquesta investigació, en aquest cas, que és agafar-nos absolutament totes les nostres dades, i que com a ciutadans, i en aquest cas jo concretament com a eurodiputada, i amb immunitat com tenim, és flagrant, no?, el tema dels drets en aquest estat, com s'estan incomplint, perquè cada cop i volta et treguin a Pegasus, et treu una còpia del teu mòbil, la tenen absolutament tot, des de les teves fotografies, els teus missatges amb els teus familiars, etcètera, no? I per tant, sorprèn, però sobretot el que ens situa és en una situació, no?, de que no tenim els drets fonamentals com en altres estats membres o com hauria de ser en un estat de dret.
No la va convèncer, veig, la portaveu del govern espanyol ahir en les explicacions que donaven la seva roda de premsa al migdia.
No, evidentment no ens van sorprendre. No és el primer estat dintre de la Unió Europea que té casos d'espionatge amb Pegasus. Recordem que Hongria i Polònia ja fa molt temps que es va saber, i per tant ara el que s'ha d'esclarir és qui concretament ha fet l'espionatge. Per què? Perquè quan t'espien hi ha un motiu al darrere, no? I al final, quina informació es queden de tot aquest telèfon? Els ciutadans espiats o els polítics espiats tenim dret a saber al final quina informació tenen i per quina causa. I per tant, això jo crec que l'estat espanyol ha de començar a donar resposta, i en cas de que realment tinguin clar que ells no han sigut, obrin una investigació a nivell d'estat, perquè s'ha estat espiant els seus ciutadans, els seus càrrecs electes, etc. Però jo crec que el primer que s'ha de fer és i ahir en el comitè d'investigació, suposo que en parlarem després, és una de les coses que tots els grups parlamentaris vam tenir clar, és que el que ha d'haver darrere d'aquesta compra de Pegasus i aquesta utilització de Pegasus dintre de la Unió Europea és moltíssima més transparència, no només per qui l'investiga i per a què, sinó també amb quins diners. Perquè al final aquí darrere hi ha molts milions d'euros que venen de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre, no?, de l'estat europeu, o en aquest cas concret el nostre, de l'estat espanyol, i d'on surten aquests diners i quin cost tenen.
Ara parlarem d'aquestes...
Al final, el per què també s'ha de respondre. Uh-huh. Per què s'està investigant?
Una darrera qüestió sobre la seva situació personal en relació amb Pegasus, quan vostè em deia que, vaja, no, per Diana Riba és la dona de Raül Romeva, i vostè, no, la seva primera resposta, no, doncs ja deia que per qüestions familiars, doncs, tenien les percepcions que tenien, però des d'un punt de vista personal i sent eurodiputada, vostè havia notat alguna cosa estranya en l'ús del seu telèfon mòbil, per exemple, o el seu ordinador, fins i tot per qüestions de feina?
Sí, la veritat és que una de les coses que no va ser una gran sorpresa és que jo, després vam saber, no?, ara amb aquesta investigació, que va ser just un dia, el dia que van entrar al meu mòbil en aquesta aplicació Pegasus, jo aquell dia estava tenint al matí una trucada molt llarga amb el cap d'oficina meu del Parlament Europeu, i quan vam acabar la trucada, ell va rebre una trucada que era la gravació sencera de la nostra conversa. I, per tant, aquell dia, jo recordo arribar a Seu Nacional, Esquerra Republicana de Catalunya, perquè jo era càrrec electe en aquell moment, ja era eurodiputada, i explicar que m'havia passat exactament doncs alguna cosa estranya en el mòbil, sí, perquè va rebre tota la trucada sencera gravada. Per tant, nosaltres aquí ja ens vam posar en alerta. Ja era l'època en què deixàvem els mòbils a fora, de les reunions, etc. Però al final el que no t'esperes, no, és que un programa... Han evolucionat molt, no?, aquests programes, el Pegasus mateix, el que fan és endur-se una còpia sencera. No és que t'instal·lin en el micro, no t'escolten les converses, sinó que s'enduen una còpia sencera i tenen accés a tot el teu núvol.
Tot el teu núvol inclou la teva vida laboral, però inclou, evidentment, també tota la vida personal. Per tant, és una entrada en tota regla, en la intimitat més rotunda i absoluta de cadascú, no?
Totalment, totalment. És una... No, t'entren no només el que se suposa que t'espien, que és pel tema personal, professional, sinó que t'espien absolutament tots els teus espais íntims, que en aquests moments el mòbil, com tots sabeu, en té un ús total, no?, dins de l'espai personal. I a nivell professional també hem de dir que quan s'investiga a una eurodiputada, en aquest cas, tenim immunitat. No pots, és totalment il·legal espiar a un eurodiputat si no t'aixequen la immunitat. I, per tant, aquí haurem de veure judicialment com s'afronta, i a nivell del Parlament Europeu com afrontem un cas com... com que s'espia una eurodiputada, perquè quan cada dia tenim contactes, no?, i el nostre correu de feina també el tinc al mòbil, amb tots els eurodiputats, i per tant, en el meu cas, s'ha espiat a tot el Parlament Europeu. I al final som càrrecs electes, no?, i quan s'investiga un eurodiputat que representa en el Parlament Europeu, darrere aquesta cambra hi ha 450 milions de persones. Per tant, és un escàndol majúscul que en aquest cas un estat... No? Perquè només poden comprar aquesta eina, el Pegasus, només ho pot comprar un estat, investigar una eurodiputada.
Quina capacitat tenen les comissions d'investigació del Parlament Europeu de citar qui creguin que s'hagi de citar, que aquestes persones estiguin obligades a comparèixer? Ho dic perquè aquí, per exemple, en el cas espanyol, hem vist el que ha passat al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya, no?, on fins i tot hi ha la possibilitat, diguem-ne, que les persones que no tenen una vinculació directa amb el Parlament de Catalunya i l'àmbit català no hi acabin anant. Quina força té en aquest sentit el Parlament Europeu per tirar endavant la investigació que ahir començava avançant en aquesta comissió?
Bueno, el primer que hem de dir és que en el Parlament Europeu les comissions d'investigació són molt, molt puntuals, i realment jo, per exemple, és la primera que es veu en aquesta legislatura. Per tant, ja és un èxit que s'hagi obert una comissió d'investigació pel Pegasus, perquè, a més a més, perquè s'obrin, ha de votar tots els 700 eurodiputats, i per tant hi ha d'haver una majoria. I per tant, ahir, la primera celebració era que es constituís aquesta comissió. La força que tenim, jo crec que és una força institucional del Parlament Europeu. Nosaltres tenim clar que demanarem, tant casos com Hongria, com Polònia, com ara l'estat espanyol, que són, al final, la punta de l'iceberg, com ahir dèiem amb experts que van venir, no? Són la punta de l'iceberg de... Esperem... pronostiquem que d'altres casos, esperem que no, perquè ningú vol que hi hagi, no, més casos d'espionatge, i el que ens han d'ajudar, un és esclarir els fets d'aquests tres països, però l'altre que ens impulsin aquests casos a tenir un marc europeu, unes lleis, unes eines, perquè això no es pugui tornar a reproduir, i no només per Pegasus, sinó ara comencen a haver-hi d'altres programes d'espionatge, i per tant hem de crear aquest marc legal dintre de la Unió Europea perquè sigui un espai segur de drets i llibertats, que és pel que es va constituir la Unió Europea. Recordem-ho, hi ha tres pilars a la Unió Europea: el de drets fonamentals, el de la moneda, evidentment, i el de la pau. I, per tant, hem de conservar i hem de seguir generant eines i lleis perquè no segueixin produint casos com aquest.
En aquesta comissió, les persones que en formeu part com a eurodiputats podeu ser citats alhora com a testimoni? Ho dic perquè vostè podria participar d'aquesta comissió com a persona espiada, però és que el senyor Zoido és eurodiputat, a dia d'avui forma part d'aquesta comissió, però era el ministre de l'Interior, per exemple, en una de les èpoques en què aquesta investigació posa damunt de la taula que Pegasus estava investigant telèfons mòbils independentistes.
Sí, els que formem part, evidentment, tenim paraules, no?, en totes les comissions. No l'hem de veure tant com una comissió d'investigació com veiem les del Congrés. En aquestes ens rodegem d'experts. Sobretot, jo crec que l'objectiu final és que no es tornin a produir, per tant, quines lleis europees hem de fer perquè reprodueixin aquestes lleis en els estats. Però sí que és veritat que, evidentment, podem ser diguem, visitats o convidats a parlar del nostre cas dintre del comitè. És un comitè molt nou, té hores, realment té hores, l'hem de conformar, hem de veure cap a on, quina direcció entre tots els grups parlamentaris volem que tingui, però de moment el que ahir va quedar clar és que hi havia aquestes dues línies clares, una esclarir els fets que tenim sobre la taula i l'altra és crear aquest marc europeu en un futur. Tenim 12 mesos, els comitès d'investigació que diem allà al Parlament Europeu són per 12 mesos, tenen un mandat clar i es tanca i, per tant, moltíssima feina pel davant. També va sortir el tema de la transparència, quines lleis fem i com parlem amb els estats perquè hi hagi aquesta transparència, una de quina informació i qui la té, perquè recordem que aquesta informació no sabem qui la té, no només el cas català, eh? No sabem si la té la companyia, encara no sabem com funciona, si el Pegasus és una eina que sempre la té la mateixa empresa i ells la controlen des del primer moment i ells tenen tota la informació, o només la tenen aquells estats que l'utilitzen. I encara no sabem la dimensió de la informació que s'extreu, fins a quin nivell quan i quanta gent la té.
Però en aquest sentit, per això li demanava abans quina és la força que pot tenir el Parlament Europeu realment per aconseguir respostes. Li deia perquè ahir, per exemple, la portaveu del govern espanyol, quan li preguntaven pel CNI i Pegasus, deia que ella aquesta informació, per qüestions de seguretat nacional, no podia revelar-la, o en el cas de Roger Torrent, per exemple, la justícia, el jutjat, fa més d'un any que espera resposta per part d'Israel, de Netanyahu, d'una informació que no arriba. El Parlament Europeu té més força que no pas la justícia espanyola, per exemple, per acabar aconseguint informació?
Jo crec que el Parlament Europeu no té més força jurídica que la justícia, diguem-ne, però sí té més força política. I, per tant, en aquest sentit, espero que tothom, que la gran majoria dels que citem vinguin, però no és un espai jurídic, no és un espai judicial, és un espai polític.
Però els citats tindran l'opció de no presentar-s'hi, si ho volen. És a dir, no és obligatori comparèixer.
Clar, jo crec que hem de mirar la lletra petita, però jo crec que obligatori a nivell judicial no ho és, perquè això no és un judici. A nivell polític té un impacte molt gran, també, no anar al Parlament Europeu i comparèixer en aquells casos que se'ls demana. I, per tant, aquí haurem de veure cadascú, no?, com s'afronta aquesta compareixença en aquest Parlament Europeu. No es pretén fer un judici en aquesta comissió, El que es pretén en aquesta comissió és treure, amb la força política que es té, amb tots els grups parlamentaris, perquè penseu que aquí estem tots a una en aquests casos, el PP té casos d'espionatge i Renew, les forces conservadores, tant a Hongria com a Polònia, i aquí el que es comença a veure és que tots els grups parlamentaris hi estem involucrats, d'alguna manera o una altra. I després, recordeu que aquí hi ha tres institucions europees, també hi ha el Consell i també hi ha la Comissió. I serà molt important saber quin rol juguen aquestes dues institucions. El Consell són els estats membres. I, per tant, aquí també és molt important a l'hora de generar lleis, a l'hora de fer directives, quin paper tenen aquestes dues institucions.
Calena, justament li volia fer aquesta reflexió, bàsicament en el sentit que, justament, si alguna cosa hem explicat de Pegasus, és que Pegasus només pot ser adquirit pels estats, no? I que, per tant, és al final la relació dels estats amb aquesta empresa israeliana la que finalment s'hauria d'acabar regulant.
Exacte. A nivell europeu el que hauríem de regular és si aquesta, per exemple, aquesta empresa, no, que ven Pegasus, és una de les empreses que hem de posar a la llista negra dintre d'Europa, en què no es pot comprar i quina relació es tenen a nivell europeu. Europa té les eines que té i molt sovint són molt complicades, no? I com deies, a vegades sembla un camí molt i molt complicat i a vegades ho és físicament. El que nosaltres no farem sobre el Parlament Europeu i en aquesta comissió és no fer tot el que està en les nostres mans per esclarir els fets i per generar noves lleis i eines perquè no es torni a repetir.
Ara, quan vostè feia referència que els partits estan al Parlament, no?, que va d'una manera bastant a la una en aquesta qüestió, perquè són moltes les forces, no?, vostè feia referència fins i tot al Partit Popular, que han tingut casos d'espionatge amb Pegasus des d'un punt de vista europeu, que aquesta qüestió catalana, diguem-ne, ha acabat entrant pràcticament a última hora amb la força que ho ha fet per la investigació que s'ha posat damunt de la taula d'aquest Catalangate. Però, per exemple, jo recordo, encara no fa un mes, l'eurodiputat socialista i exministre del PSOE, Juan Antonio López Aguilar, fent una intervenció duríssima en contra de Pegasus durant pràcticament 5 minuts al Parlament Europeu, quan ara vostès estan assenyalant directament justament el govern espanyol d'haver-lo utilitzat en una etapa en la qual, fins i tot en la darrera, hi era el Partit Socialista, el govern espanyol.
Recordo perfectament aquella intervenció. Jo crec que en el Parlament Europeu...
Tot... Dic perquè, si no recordo malament, l'eurodiputat López Aguilar acabava plantejant obertament que no s'ha de fer servir una tecnologia com Pegasus.
Exacte. En el Parlament Europeu, i en el cas aquest de l'eurodiputat López Aguilar, és el president del Comitè de Drets i Llibertats del Parlament Europeu. I, per tant, hi ha una idea molt clara que aquesta eina és una eina que priva de drets i llibertats, i una cosa més, és una eina que el que fa al final és fer que les nostres democràcies siguin més petites, es vagin fent petites, no? Perquè si ho investigues als opositors polítics, als periodistes, a la societat civil, a Polònia hi ha hagut casos d'investigació estudiants. El que estàs fent és anar fent, no?, una eina repressiva, el que fa és que la pluralitat dins de les nostres democràcies es vagi reduint. I, per tant, és molt i molt preocupant.